El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
Tertúlia al matí de Catalunya Ràdio, després de sentir Miquel Iceta amb Salvador Cardús, Miquel Puig, Joan Majó, Francesc de Dalmases, i avui el nostre tertulià puntual, que és de Sant Andreu i és l'Amadeu Brugués. Bon dia,
molt bon
Amadeu.
Dia tinguin.
Hem sentit a Miquel Iceta. Ahir realment les estructures d'estat espanyoles van funcionar amb una celeritat important, fins al punt que tenim el marc legal suspès ja aquest matí. Ens hem despertat. Hola, què tal? Marc legal suspès. Malgrat tot, la convocatòria de la consulta, malgrat que el decret estigui suspès, com deia Esther Jiménez Salinas aquest matí, ara deia Miquel Iceta, hi ha un marge en el que es pot treballar que està entre la legalitat i la il·legalitat. Com ho han interpretat, això, vostès, senyor Miquel Puig?
Bueno, a mi l'entrevista m'ha agradat molt, molt, eh? En primer lloc, perquè és una persona que ha transmès serenitat, vull dir que en aquesta situació ell ha transmès que no cal caure en les histèries del que sentim, de trencament, de la unitat, com es diu, bueno, aquestes coses que s'han dit, no?
Sí.
Les histèries i les deliris i tot això. És molt respectuós amb les posicions contràries i amb la persona del president, i finalment pues, ha arrelat com un demòcrata. Ha dit, escolta, si en aquest país hi ha una majoria...
Arribem a una DUI.
Hi ha una majoria suficient i suficientment en el temps i mantinguda, aquest país serà independent, perquè s'haurà de buscar el camí. Per tant, això, la primera part m'ha semblat impecable i justament el que necessitem en aquest moment, que jo crec que és... Bueno, hi ha una part dels catalans que pensen una cosa, una altra que pensen una altra, i nosaltres el que volem és trobar el camí per expressar-ho. Ens diuen que no, doncs nosaltres insistim, perquè el que volem és expressar amb naturalitat la posició de cadascú. La segona raó per la que m'ha agradat molt és perquè ha dit, no amb aquestes paraules, però amb unes altres de molt semblants, que la pregunta és un nyap. És aquesta pregunta encadenada, és un nyap. No? Clar, aquesta pregunta, no, jo penso que és un nyap, i ho vaig pensar en el moment, que era un nyap. No? El que passa és un nyap fet perquè s'hi apuntessin precisament els socialistes, és a dir, per encabre la posició dels socialistes i d'Unió.
I d'Iniciativa.
I d'Iniciativa també.
I d'Iniciativa.
Els dels socialistes ja han dit que no entenen la primera pregunta. Bueno, clar, no entenen la primera pregunta perquè ningú no entén el que ells proposen, que és aquesta cosa federal que ningú no sap, que és precisament la primera pregunta. I els d'Unió, previsiblement, aquest diumenge, doncs, demostraran també que en realitat tampoc no saben què coi fer amb aquesta posició. I, per tant, que en definitiva, al final, si no hi ha una oferta clara de Madrid, les posicions seran sí o no. Perquè el del mig era preveient que hi hagués una cosa intermitja. I aquesta cosa, el senyor Iceta el que ha dit és que no existeix. Ho ha dit d'altra manera, que no existeix. I la tercera cosa que m'ha semblat molt interessant i que també m'ha agradat és quan diu, senyors, hi ha una sèrie de camins que no porten enlloc, ja ho sabem, no cal córrer-los, hi ha un camí que és el bo, que és arribar a un acord amb Madrid. Llavors la senyora Terribas li ha preguntat, bueno, vostè veu possible aquest pacte a Madrid? Diu no. Bueno, és sensacional, això.
Hola,
no?
Què tal?
Després ha insinuat que si no hi hagués una majoria absoluta del PP, però això és absurd, perquè l'ALUAPA es va fer sense majories absolutes, perquè la cosa està perfectament clara que el PSOE i el PP, etc. I jo crec que això és positiu perquè, en definitiva, el que està passant a Catalunya dependrà molt del que faci el PSC, perquè el PSC, podríem dir, és el punt on conflueix les dues postures, no? Dels que són clarament independentistes, els que són clarament unionistes, el PSC està entremig, no? I jo crec que el PSC ara s'està decantant. El que li ha fet el PSOE, el que li va fer el PSOE ahir, és terrible, o sigui, ells diuen, votem sí a una llei, i el PSOE diu, bueno, vale, doncs jo dono suport a que ho portin a la Constitució, perquè creiem que és constitucional. És més, el mateix dia o aproximadament, el PSOE d'Andalusia inicia una llei similar, o sigui, això tornarà a ser el que va passar amb l'Estatut.
Amb l'Estatut i articles calcats.
Amb l'Estatut, que hi ha els mateixos... Exactament, el PP i el PSOE aprova uns estatuts que contenen articles...
Però aquesta és una història ja,
ho sé, però vull dir, jo crec que és positiu, perquè aquesta entrevista jo crec que clarifica les coses. I jo crec que, per tant, nosaltres necessitem temps per clarificar les coses, perquè veiem clares. Jo crec que el senyor Iceta, en aquest sentit, ens ha donat una sèrie de pautes molt interessants.
Salvador Cardús, Francesc Dalmases...
Sobre l'Iceta.
Sí, sobre l'Iceta o sobre el fet que tenim una situació complexa i avui haurem de veure què diu el president després d'aquesta suspensió cautelar de decret i llei, eh?
Tenim, com deies molt bé, el marc legal suspès, cosa que no vol dir encara que ni la llei ni la consulta ni la convocatòria de la consulta siguin il·legals. Que siguin il·legals encara està per veure. Encara
ho ha de dir la sentència.
Ho ha de dir la sentència, perquè, és clar, quan sents els líders polítics espanyols que fins i tot abans d'impugnar-la ja deien que era il·legal, o el portaveu del PSOE, que també va sortir dient que això era il·legal, o el senyor Pedro Sánchez, és a dir, tenen una confusió mental enorme, diguem, això és del que és l'estat de dret, no ho acaben de tenir massa clar, no? Però,
jo crec
moment...
que ho tenen claríssim. Jo crec que ho tenen claríssim, perdó. I el Guerra els hi va dir fa molts anys. Montesquieu ha mort.
Ah, d'acord, bueno, per tant...
Ho va dir fa molt de temps, ho tenen claríssim.
Sí, no, per tant, tenen molt clar...
La no separació de poders.
Cuida, bueno, jo crec que nosaltres fem molt bé. Nosaltres fem molt bé, perquè com que nosaltres volem ser europeus, nosaltres actuem com si ho fóssim, com si estéssim en un país democràtic. Demanem la transferència d'un referèndum, demanem fer-ho legalment, etcètera, etcètera. I és la nostra força, perquè nosaltres hem d'actuar com si visquéssim en un país europeu. Però ells tenen claríssim el que és la divisió de poders.
Per tant, ho tenen claríssim per no complir-la, per dir que està morta, d'acord?
Doncs
és el que estic dient. És el que estic dient, és a dir, que tenen claríssim que no pensen respectar el que és l'estat de dret. Segona cosa, ens hem acabat empassant una mica aquesta cosa, aquestes interpretacions que ens han acabat arribant des de Madrid del supòsit de la frustració. És a dir, si aquí això no es pot acabar votant, la gran frustració i com... Aquí no es frustrarà ningú. Aquí estem en un combat llarg, tothom ho sap, ningú pot dir que no sabia que això era un combat difícil i, per tant... diríem, la gent esperava poder votar el 9 de novembre i si el 9 de novembre finalment no es pogués votar, doncs farem una altra de coses, és a dir, però aquí de frustració, cap, al contrari. Cada cop que fan aquesta mena d'intervencions, l'únic que jo crec que deu passar, perquè a més s'ha estat veient aquests últims anys, cada cop van apuntant més gent, els que tenen la mateixa convicció que el senyor Iceta, que no hi ha res a parlar. El que no s'entén és que se segueixi demanant fer les coses dialogades quan alhora sabem que a l'altre costat no hi ha ningú que vulgui dialogar sobre aquesta qüestió. Mm. I, per tant, quan insistit tant en alguns a demanar-los el pla B, en el senyor Iceta també li hauríem de demanar a veure quin és el pla B, perquè si n'hem de parlar però sap que no se'n pot parlar, que ens digui quin és el pla B.
Clar, una mica
Francesc Dalmases.
Aquest ha estat una mica el titular de Miquel Iceta, que evidentment ha estat magnífic de forma, però que crec que en el fons hi ha un tema que ens ha de preocupar molt, i és que ell admet, i ho diu amb totes les lletres, que discutir amb les eines polítiques que tenim a l'abast sobre la independència és impossible. I per tant, això situa fora el debat polític de Catalunya, fora dels marges que estableix l'Estat, i això resulta enormement preocupant. Mira, jo, per qüestions de feina, no tinc res a veure amb el Constitucional, evidentment, em va tocar passar el dia a Madrid ahir, i una mica la percepció dels diaris que s'editen allà avui és una mica el que percebia ahir, no? Ells continuen amb la doctrina de Rajoy de mort al gos, mort a la ràbia.
Avui Mas és el gran protagonista de les portades. Mas.
El País diu que el TSE suspèn la consulta del Mas, el Munt diu directament que el TSE suspèn a Mas. No n'entès res, no n'entès absolutament res. I aparentment no estan gens nerviosos, però sí que ho estan. Sí que ho estan. És a dir, quan el líder del PSOE condemna, em sembla extremadament greu parlar de condemna, sobre la llei de consultes i sobre el decret que es va fer, quan el president Rajoy fa les declaracions que fan, posant en dubte tot el que s'ha fet d'una forma impecable des d'aquí, democràticament impecable, i quan a sobre des d'aquí el líder dels socialistes ens diu no, és que d'això no se'n pot parlar, crec que l'únic que ens queda és conservar la unitat, per això la pregunta no és cap nap, no és cap nyap. La pregunta el que ens permet és una foto el 12 de desembre del 2013 que el que fa és que hi hagi un amplíssim ventall parlamentari que estigui a favor no ja de la consulta, sinó de la data i de la pregunta, i per tant és una aposta magnífica, i ens toca preservar aquesta unitat i entendre quan haurem de superar la legalitat, perquè és que no hi cabem en aquesta legalitat.
Joan Major, la consulta és un nyap o no?
No, la pregunta.
Ai, la pregunta.
A veure, jo crec que la pregunta és poc clara, en el sentit de que...
Bueno, la pregunta ara ja la tenim.
Sí,
no la
podrà deixar de ser clara en el moment en què s'expliqui com es computarà. És a dir, per mi el problema de la pregunta és dir, a veure...
És el recompte.
És com es recompten els sís, els nos, les abstencions, això. I des d'aquest punt de vista, és, jo no diria un nyap, però sí que és molt difícil de saber què passa. A veure, a part d'aquesta cosa, jo, com que veig que esteu parlant molt de l'entrevista que acabes de fer amb Miquel Iceta, a mi m'agradaria dir tres coses al respecte, no? La primera és una cosa que, com que no la sentia dir gaire, m'ha agradat molt sentir-la dir clarament per ell d'una vegada, i és que la llibertat de vot no s'ha de donar, perquè la tenim. És a dir, jo no he tingut mai la més petita sensació de que per formar part d'un partit, encara que no formés part dels seus òrgans de direcció, havia perdut cap mica de la meva llibertat d'opinar i de votar.
Marina Geli i Núria Ventura, no? Segurament no pensen igual.
Ja ho sé.
Una cosa són els diputats.
Però una cosa és un diputat que ha sortit amb una llista.
Ciutadans.
No, dic perquè clar, jo no he volgut entrar en aquesta part de l'entrevista perquè m'hi hagués estat una hora, sabeu?
Revela un tic dels partits.
Per què dic això? A veure, dic això.
És com dir que els que són els militants. O sigui, tota aquesta terminologia és
Per què començo amb això? Perquè jo penso el que penso, i moltes vegades coincideix amb el que pensa el PSC, i altres vegades no coincideix. Avui he de dir que m'he vist molt reflectit en moltes de les coses que ha dit el Miquel Iceta, així de clar. És a dir, estic bastant d'acord amb moltes de les coses que ha dit, però no precisament perquè ho hagi dit el que ara és el secretari general del PSC, sinó perquè són coses que jo ja pensava, que les he dit i que les he d'allò, i per tant la meva relativa identificació amb algunes de les coses que ha dit no venen de cap militància ni de res, sinó de la meva manera de pensar. Segona cosa, el punt per mi d'avui, del dia d'avui, és el de dir el que ha passat una mica aquests últims dies, sobretot des del punt de vista del que ha passat a Madrid, és bastant impresentable, que ara el Tribunal Constitucional, doncs en 3 hores, sí, fàcil, tot això és bastant impresentable, però era perfectament previsible i anunciat. Per tant, critiquem-ho, però no ens sorprenguem i diguem ara què farem. Carai, ja ho havíem de saber, què faríem.
No, què farem, sí.
No, però vull dir que no ens se situa en una nova situació de dir, bueno, ara com ens en sortirem? Vull dir, era perfectament previsible i anunciat, i en aquest sentit... Per tant, ara és quan jo faig lo del ara què, jo suposo que d'alguna manera, i confio que d'alguna manera, estava pensat què faríem demà.
Veurem.
Espero.
Veurem.
Llavors em falta l'última.
Sí.
Que ja l'heu comentat algú de vosaltres. En aquestes circumstàncies, diguem-ne, a les que ja hem arribat, i fa setmanes o mesos que sabíem que hi arribaríem, està ben clar que no sé si té gaire sentit seguir mantenint la tesi que hem mantingut fins ara, de dir, no, nosaltres ho seguim fent tot. Perquè, és a dir, no passem a la pantalla següent. És una cosa que he sentit bastant. Quan deien, hi haurà eleccions o no hi haurà eleccions? I hi havia qui contestava, no, és que nosaltres d'això no en volem parlar, només volem parlar de la consulta.
Ahir a Oriol Junqueras, aquí assegut on està vostè, senyor Major.
Encara deia això.
Sí.
Bé, per tant, això és el que s'ha d'acabar. I llavors ara està molt clar que o hi ha una consulta pactada o hi ha unes eleccions i hem de triar entre aquestes dues coses.
Jo discrepo d'aquest punt. Per què? Perquè la tesi del que va dir el president, no? I que és la lògica, és dir, nosaltres creiem, estem convençuts, que hem fet un decret i que prèviament havíem fet una llei legal.
Sí,
I ell vol plantar batalla jurídica. El govern ho haurà recorregut, però nosaltres confiem, perquè creiem que tenim la raó, que el Tribunal Constitucional ens donarà la raó. Vostè i jo, i molta gent, podem dubtar. Però el lògic és que ells mantinguin aquesta posició. Per tant, aquest canvi de pantalla, sí, el lògic no és fer-lo ara, és fer-lo un cop es tingui una sentència del Tribunal Constitucional, perquè de moment tu has de seguir dient, escolti, jo vaig fer una cosa legal i, per tant, en principi, no tinc per què pensar que no ho és.
Amadeu Brugués, que ha vingut de Sant Andreu, que és el nostre tertulià puntual, tu a què et dediques?
Jo em dedico a subtitulació per una televisió catalana líder, al seu sector, i i faig transcripcions també del Parlament.
Fas subtítols de...
Per al Parlament.
Ah, perfecte, molt bé. Més
coses
que res per ubicar-nos.
Coses de català.
Molt bé, molt
ara
bé
quan llisco i se'n va tot en l'aire.
I aquesta situació que estem analitzant ara, en el dia a dia de la teva feina, tu treballes bastant des de casa, tinc entès,
sí,
o no?
Sí, sí, correcte, soc proveïdor extern, que quan... és una manera elegant d'estalviar llocs de treball fixos.
I quan parleu d'aquesta qüestió en el vostre entorn, això que dèiem ara de la frustració, que Miquel Iceta ho ha dit, que ara deien Salvador Cardús que no, etcètera, etcètera, ho vius igual? És a dir, la gent està tipa de parlar d'aquest tema, vol votar el més aviat possible, vol resoldre la situació, o la gent té corda per aguantar un procés que pugui encara durar fins i tot 2 anys?
A veure, jo la percepció del que en diríem la gent, de la percepció del carrer, almenys dels carrers
del entorn,
que
són
a prop de casa, la tinc més per les xarxes socials que no pas per la feina, perquè la feina em posa en contacte amb els diputats del Parlament, per una banda.
Sí, no són una companyia gaire de carrer.
Clar, i amb documentals interessantíssims del 33 moltes vegades, o el Gran Dictat per l'altra banda. Aleshores, la percepció és més pel Twitter, sobretot, i per les xarxes socials en general. I jo la percepció que tinc és que són uns temps magnífics per col·leccionar dubtes més que no pas certeses, diguéssim. Penso que no s'està valorant prou la capacitat d'observar i fer-se preguntes. Ens estem alineant, diguéssim. Si no t'alinees, quedes una mica en terreny de ningú.
Sí.
I això em fa l'efecte que si parlem de peu de carrer, és important. És a dir, en el dia a dia, un per mantenir la serenitat i la il·lusió per llevar-se demà, penso que ha de mantenir una vida normal dins d'unes circumstàncies que no ho són gens de normals. Perquè penso que el procés es percep de moltes maneres, perquè ens afecta a l'arrel del que som i del que vivim, però hi ha un punt curiós, que és que té alguna cosa de joc de taula que acaba d'entrar a casa, diguéssim. Estem, per mi, en una fase en què estem tots al voltant del tauler, discutint les regles una per una, no? Llavors, cadascú té el seu reglament i en fa una interpretació, no? Quan caus en aquesta casella passa això, no? Que passa allò altre, s'ha d'entendre, sí, i tal. Per què? Perquè tots plegats estem trepitjant un terreny que no havíem trepitjat.
El desconegut, que deia Iceta.
Clar, l'última vegada que ens hi vam posar, el premi li va tocar a Portugal, diguéssim. Aleshores...
Hi ha un element de política nova que sí que és molt interessant arrel del que estàs dient tu, que és... Jo tinc una mica la sensació de les glaceres a la primavera, que hi ha una part superior congelada i per això corre l'aigua, corre molt l'aigua. I perdoneu, ja sé que és una comparació, però...
Quan una metàfora, estem molt metafòrics.
Però jo intento evitar-ho. Estic amb una croada per evitar metàfores en aquesta etapa de la nostra vida.
Croada és una paraula metafòrica.
I etapa també. És impossible, radicalment impossible, parlar sense metàfores.
Clar, perquè
impossible.
Pensem en metàfores.
No es pot dir res. Es pensa en metàfores.
Glacera,
no es pot fer altra cosa.
No.
Doncs és molt
després,
pesat, senyor Cardús.
Després jo faré
molt
una acotació.
Perquè
mi, això,
quan si voleu... estem resumint el procés amb un vaixell que va amb motor i que si s'apaga el motor les veles s'inflen, la gent apaga, m'entens?
Ja poden haver-hi metàfores millors o pitjors, però diguem, i un dia puc fer una lliçó sobre això, però ara no és
Mònica,
el moment.
Mònica, eliminada la metàfora.
No, ara feia broma, però és que l'altre dia vaig pensar, tornarem a les metàfores marineres, i efectivament vam tornar a les
metàfores marineres. Perquè hi ha una part superior que és congelada, que és estàtica, que viu de la vella política, que és aquesta sentència del Constitucional, que són aquestes declaracions que feia Iceta, que posava la sacrosanta Constitució finalment una altra vegada sobre la taula com a regla de joc inalterable, i a més admetia que no la podíem alterar, i a més admetia que no ens servia pel diàleg polític que estem fent ara mateix. I, en canvi, hi ha una aigua que corre per sota, i hem tornat a la metàfora, que és, la setmana passada, la immensa majoria dels ajuntaments d'aquest país, la immensa majoria dels regidors de gairebé tots els colors polítics, fins i tot hi va un del PP que se li va acudir a abstenir-se, i ja té l'esclatallot a sobre. Aquesta tarda, a les 7, veurem que, novament, hi ha mobilitzacions davant de tots els ajuntaments. És a dir, aquesta és la nova política. La gent té ganes d'incorporar-se, d'opinar, de decidir el seu futur. I necessitem eines que ens permetin decidir el futur.
Mm-hmm. Perdona, jo crec que has dit una referència, Iceta, potser tens malament, eh? Però jo crec que l'Iceta avui no ha fet la defensa de la sacrosanta Constitució. Justament ha dit el contrari. Mm-hmm. Si hi ha un moviment de fons majoritari i persistent en defensa de la independència és inútil. La independència hi arribarà perquè el marc legal...
Llavors li pregunta a la Mònica, i en podem parlar ara d'això? Diu no.
No, això no. D'acord.
Diu, avui en podem parlar? Diu no.
No, però vull dir, però a veure, és una persona que ara
coneix. És enviar la independència. Ell mateix ho ha dit, diu, jo no sé si ho
veuré. Busquem una altra cosa.
És enviar-ho a calendes greques.
No, però ell ha reconegut, home, ell ha reconegut que la llei s'ha d'adaptar al que demana la societat.
Però avui no,
eh? Això és un altre tema. No, això és un altre tema. No, això és un altre tema, però vull dir que, home, ell ha dit el que és lògic i s'ha de dir, que és que la llei és una, però s'ha d'adaptar a la societat, i ja està. I si la societat diu que les dones volen votar, de moment la llei es resistirà, però acabaran votant les dones, etcètera.
Salvador,
dues coses molt breus, diguem, no molt importants, però una, sobre aquesta qüestió de la pregunta, deixeu-me dir una cosa, la pregunta podem especular sobre si és més clara, més oportuna o més inoportuna, i el mateix Consell Assessor ja va dir que la pregunta, si podia ser clara i millor que no fos d'aquestes dobles, etc. Però això davant d'una taula, uns quants experts, és molt fàcil de dir. Però les preguntes, quan es transformen no en consideració jurídica, sinó en decisió política, són el resultat d'equilibris, de pactes, del que és possible. I jo no sé si aquesta pregunta és tan confusa, jo no li veig tan de confusa, francament. El que potser és confús és els que no saben què és un estat federal, que sembla que no s'aclareixen, o un estat confederal, que tampoc no s'aclareixen. Diguem, aquests sí que tenen un problema. Ara, agafeu la pregunta del Quebec i digueu-me si és que era més clara. No. Perquè si alguna pregunta és confusa i impossible d'entendre, és del Quebec. O agafeu la pregunta del referèndum per l'entrada a l'OTAN i digueu-me si va ser una pregunta clara. Agafeu preguntes de referèndum de qualsevol lloc i veureu que són resultat de pactes, diguem, i d'equilibris, que per tant el que reflecteixen és això.
Per al·lusions.
Molt breument, Miquel, que el Joan fa estona que em demana.
Ah, perdó. No, perquè tinc la sensació que m'està criticant per haver dit això.
Però si està bé que us...
Jo penso... A veure, jo penso que estem en un camí...
Matisant.
Estem en un camí, l'acció va evolucionant i cada cosa té sentit en el seu moment. Aquesta pregunta és una pregunta que tenia molt de sentit. Potser encara la té... molt de sentit en aquest moment en què tenim uns federalistes que no s'aclareixen, uns confederalistes que tampoc no s'aclareixen, em sembla perfectament. Igual ja que aquest 9N és una cosa que és útil en aquest moment. Potser d'aquí un any estarem en una pantalla completament diferent. I per tant jo, cuidado, és una crítica en el sentit de dir, home, mirada des de lluny, dius, ostres, quina cosa més confusa. S'entén perfectament, jo estic completament d'acord, s'entén políticament, té la seva funció, obliga a una sèrie de partits a definir-se, que és el que estan fent ara, uns amb més fortuna que altres, no?
Joan Major.
Sí, a veure, sobre
això... Triem un número de l'1 al 1304.
1304, doncs diríem el 1000.
Perfecte. Endavant.
Escolta'm, sobre aquest tema de la pregunta no vull ara entrar-hi massa. Jo ja he dit, per mi la pregunta té aquest sentit que deia el Miquel, i en aquell moment segurament era l'única pregunta, però si tirés endavant la consulta amb aquesta pregunta... hi hauria moltíssima gent que no sabria el que ell contesta com es computaria. Això és el que jo crec que... I aquest és el punt, eh? És a dir, sí, no, no, sí, no, no, el sí, el no està molt clar, però tot l'altre...
No és ens quedem com estem, per entendre'ns.
No,
és igual. Sí, és un estat...
No ens hi posem ara.
I el sí, no, és la independència.
I el sí, és la tercera via.
És la tercera via. És dir, escolti, els que han defensat el sí, no, el senyor Iceta, que es posi al davant, guanyi unes eleccions, ens digui on volen anar amb això del federalisme. Ja està, si guanya aquesta opció...
No era aquest el tema del que...
Sí, no era això el que estava dient. Vale.
Llavors, què és el que volia dir jo quan et he demanat la paraula? Mira, la meva...
Que no me l'han de demanar. La paraula i la llibertat de vot la tenen.
Ens la prenem.
La tenim. Era quan parlàveu de les metàfores i d'allò.
Sí.
La mica de diguem-ne, sensació de no estar content la situació en què hem arribat i l'anàlisi que jo faig és precisament el que jo analitzo com una manera, al meu entendre, no suficientment efectiva de fer política.
És a dir, efectiva. Sí. Eficient.
Eficient de fer política. Clar, jo potser tinc una formació, el Miquel és de la meva colla, també, també és enginyer, potser tinc una formació una mica massa esbiaixada de que...
dos i dos són quatre.
El que, no, això ja sé que dos i dos poden ser cinc, si el que encarrega que sumis vol que siguin cinc.
Això
ja sé que no. Però tenim una mica la deformació de dir quan estàs davant d'una situació, analitzes el problema, intentes aclarir el màxim possible el problema, busques solucions i en proposes.
I executes.
Clar, això és exactament el contrari de les metàfores i és exactament el contrari del joc. De vegades jo ho he dit entre amb els meus cercles d'amics i tal, en aquest moment de vegades fem política, però massa vegades estem jugant a fer política. I llavors ens passen les coses que passen, no? I ho he dit perquè quan tu em deies i em preguntaves per mi és jugar a fer política una cosa que saps que passarà dir que no passarà i anar fent que la gent segueixi com que no passarà, no? Jo crec que en això el que ens està faltant i crec que hauríem de recuperar és una major claretat en la formulació dels problemes i en la proposta de les solucions i sortint-se d'ambigüetats.
Amadeu, i anem a publicitat.
Sí, jo penso que la pregunta té un valor litúrgic, sobretot en el moment que va sortir. És a dir, formava part d'una sèrie de passos protocolaris amb què calia dotar-se per poder parlar d'alguna cosa, diguéssim. Si no, eren tot una mena de llims borrosos i s'havia de definir. Però això penso que no s'acaba d'explicar si no es té en compte la manifestació del que vam dir el català emprenyat. És a dir, aquest procés de descontentament per l'obstinació a no deixar gens de marge el que en podríem dir el poble català o la societat catalana va fer que la gent sortís al carrer, però sortís al carrer descontenta amb tot, incloent-hi un sistema de partits que en el seu moment es va assenyalar.
Fem una pausa i tornem de seguida.
Molt bé.
El matí de Catalunya Ràdio.
Un desig d'alegria.
Hola a tothom. Avui has amanit la teva amanida de pasta amb les vinagretes Delíssimos de Borges. I els penne rigate i els tomàquet cherry t'han somrigut dient-te... Anem de pícnic? Noves vinagretes Delíssimos de Borges. Estan boníssimes.
Quantes vegades has dit algun dia... Algun dia viuré on em vingui de gust a cada moment. Algun dia recuperaré el temps perdut amb vells amics. Doncs bé, aquest dia està a punt d'arribar. És l'11 de l'11 de l'11, amb un premi d'11 milions d'euros i 11 premis d'un milió d'euros. Torna un sorteig únic, perquè tots ho estàvem esperant. Ja a la venda. 11.
63ena Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern al Passeig de Gràcia de Barcelona entre els carrers d'Aragó i Rosselló amb 34 expositors.
A més, hi haurà una exposició sobre el Passeig de Gràcia modernista a la cruïlla del carrer València on s'hi podran trobar documents de l'època.
Veniu a gaudir dels llibres vells des del 19 de setembre fins al 5 d'octubre de les 10 del matí a les 9 del vespre. Els festius a partir de les 11 del matí.
Perquè la teva salut de cada dia és molt important, et recomanem els estils de vida següents. Menjar 5 peces de fruita i verdura. Fer com a mínim 30 minuts d'activitat física. Beure més d'un litre d'aigua. Prendre làctics, almenys un iogurt al dia. Si ho fas cada dia, et sentiràs millor. Generalitat de Catalunya.
Per criar pollastres, una nau. Per portar els comptes, una oficina. Per vendre Halloween, un local. Pel teu negoci, a bbvavivienda.com tenim la millor selecció de locals, naus i oficines fins al 30 d'octubre. Entra a bbvavivienda.com. Hi ha molts metres quadrats buscant idees com la teva.
El matí de Catalunya Ràdio.
Benvinguts al Catalunya Migdia, són les dues.
La cita amb l'actualitat immediata cada migdia.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Escoltarem més veus, que també són partidaris.
A les dues, els temes del moment i la realitat del país amb Neus Bonet.
A més, cada dia l'actualitat esportiva a 2:45 amb Robert Prat.
Bona tarda.
Cada migdia, a les dues, Catalunya Migdia i Catalunya Migdia Esports.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
A tot hora, a tot arreu. El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Si vols entrar en el món Audi, el teu punt de referència a Barcelona és Catalunya Wagen. Si vols que el teu món es mogui en un Audi, vine a Catalunya Wagen, al carrer Berlín cantonada Numància, al centre de Barcelona. Audi, a l'avantguarda de la tècnica.
Tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, Salvador Cardús, Miquel Puig, Joan Major, Francesc de Dalmases i Amadeu Burgués. Salvador Cardús, volia...
Sí, jo crec que el català emprenyat el vam deixar el 2010. La manifestació del 2010 va ser el del català emprenyat. Però el 12 ja no estàvem emprenyats. El 12 vam canviar de pantalla, que dèiem abans, i estàvem mirant una altra cara. La gent, a les manifestacions del 12, del 13,
ja no són d'emprenyament.
Ningú està emprenyat. No hi ha crits antiespanyolistes. Tots miren, tots aquests diem, que són allà, estan mirant cap a una altra banda.
La prova és que es parla de frustració. Frustració és una possibilitat que li pot passar a algú que està il·lusionat.
Exactament. No, ara el que preval és aquesta il·lusió, aquesta capacitat d'imaginar, equivocadament o no, això ja en parlarem, un horitzó diferent. Jo crec que aquest és el salt important que explica el que ha passat aquí. Ara, torno a la qüestió del diàleg i del pacte. Escolta'm, encara era l'octubre del 2012, ara no recordo si ja havíem entrat al novembre o no, que encara el Mas se'n va a veure el Rajoy per pactar un pacte fiscal. És a dir, no es pot dir que no hi ha hagut intents de diàleg o intents de pacte, no per anar a pactar la independència ni la consulta de la independència, per anar a proposar un pacte fiscal, i surt amb la cua entre les cames i li diuen que no de res, que no hi ha marge per discutir un pacte fiscal. No es pot dir que no hi ha hagut intent de diàleg, que no hi ha hagut negociació. No se li pot retreure, no es pot dir que el 9-N és el resultat de un no diàleg a totes dues bandes. A una banda, no, 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 i a l'altra, intents continuats fins que doncs, no han donat cap altra alternativa. I em sembla que això, aquí hi ha una desigualtat de posició claríssima.
Amadeu.
De totes maneres, abans, quan parlava del català emprenyat, m'he quedat a mig desenvolupament. Sí, perquè l'altra meitat era que, en un moment donat, el sistema de partits, que era un dels que es veien interpel·lats per aquella manifestació, es van fer càrrec del procés. Van dir, això ja t'ho portaré jo, que tu no en saps. Ho manifesto així perquè quedi obert i en puguem parlar, si voleu, però entenc que hi ha un moviment social al darrere, encara avui, que està obligant els partits polítics, a les formacions polítiques, que tenen una cintura una mica menys flexible, a continuar en aquest procés, tot i que, com comentava abans, entenc que tots plegats estem descobrint què passa, no sabem.
No és perquè els partits diguin tu no en saps, és perquè els partits escolten el que diu el carrer i a més, això només es pot conduir d'una manera institucionalment correcta.
Però és que
els que surten al carrer no els ha votat ningú.
Però és que el paper dels partits és aquest.
Són els que voten.
El partit dels
partits el que han de fer és canalitzar.
No serveix per altra cosa. El Cambó deia, a l'època que hi havia el Partit Conservador i el Partit Liberal, i que ells van crear la Lliga Regionalista, van dir que els partits han de representar... Ell, el Cambó, diu les seves memòries. Els partits han de representar alguna cosa real de la societat. I, en canvi, els partits, diguem-ne, dinàstics, a Catalunya ja representaven molt poca cosa. I ells el que volien era crear un partit i defensava el Partit Radical, que eren els seus contraris, perquè deia també representen una cosa real de la societat, no? És a dir, els partits s'han d'adaptar, perquè és que si no fan cas del que hi ha a la societat i s'hi posen en aquest costat, és que queden fora, queden com un fòssil.
Jo, per tota la informació que vaig deduint, quan parlo amb l'un i amb l'altre, Oriol Junqueras, Miquel Iceta, depèn del que digui el govern, evidentment ha de venir el portador del govern, perquè hem de saber què farem a partir d'ara, però Joan Herrera i en David Fernández vindran dijous i divendres, perquè crec que ara és el moment de sentir-los a tots, vaig dibuixant un escenari d'unes, depèn del que quina sigui la decisió i la sentència final del Constitucional, probablement unes eleccions abans de les municipals, eh?
Podria ser,
esclar. Abans de les municipals.
A veure, sí, l'únic problema és que segurament a Esquerra no li convé aquesta horitzó.
Esquerra? El pobre Miquel Iceta diu, si es precipita tot, hauré de ser jo el candidat.
Esquerra Republicana, he dit jo.
No, per això em sorprèn que digui que Esquerra, perquè Esquerra sembla ser el que ho té millor a les enquestes i a tot arreu.
Sí, però segurament li convé més primer unes municipals
sí.
que unes autonòmiques, jo crec, eh? Però és una, jo, és l'única dificultat que veig per aquesta horitzó. Ara,
jo crec que en aquest sentit... Una pregunta, perquè em sembla que ha sigut tu que has dit, Mònica. Alguna de les portades que llegies avui dels diaris de Madrid podrien insinuar unes generals... Com si la situació del Rajoy estigués molt...
Perquè té, al Rajoy se li ha obert un front cru amb el tema de l'Alberto Ruiz Gallardón i amb les decisions que està prenent amb algunes coses, i té un front mediàtic que sempre l'ha tingut a favor, que se li està...
escapant.
Que se li està escapant de les mans. No sé si vau llegir l'article duríssim del Pedro Jota aquest diumenge, eh?
I de Zarzalejos.
Que déu-n'hi-do, i Zarzalejos.
I Zarzalejos també. A veure, jo personalment penso que Rajoy no es mourà perquè és la seva manera de ser, és el que li surt de dins i probablement és el millor que pot fer, però no es mourà.
No pot.
No es mourà. Per què avançar-ho? Però... Què busca? Una majoria absoluta? Renovar la majoria absoluta? Perdre-la? Qualsevol cosa és pitjor.
Ahir, no sé si era López Borniol que deia que, en broma, els alts funcionaris de l'Estat feien de tant en tant unes trobades avaluatives dels ministres, i que una vegada li va trucar al Rajoy i posaven notes de l'1 al 10. I quan li va tocar al Rajoy, els seus, diguéssim, funcionaris d'alt nivell van dir... No presentado.
Ja
ho va explicar López Borniol, eh?
Ja ho
faig de corretge de transmissió. Digue,
No, sobre aquesta qüestió de les possibles eleccions abans o després, el febrer, no sé si encara té, si ja té sentit que hi comencem a especular, però el que jo no veig gens segur és la possibilitat en aquests moments de fer previsions de resultats electorals. Perquè l'ascens d'Esquerra té a veure amb el context anterior a aquest 9N. En el context posterior al 9N pot ser que això canviï de manera significativa.
Bueno, hem de veure les forces alternatives de l'esquerra com s'articulen i com entren en escena.
Hi ha tants elements, i a més una situació de tanta fragilitat i de tant moviment,
fluida,
que jo, tan fluida... que jo, diguem, si és que ho volen abans o després perquè es fan les pagues de tenir grans resultats, més aviat que facin altres càlculs.
No, però jo crec que no ho faran per això, ho faran perquè no tenen altre remei, o sigui, bloquejada la cosa del 9N amb una Generalitat en fallida, no pots fer gaires més coses.
Sí.
I sobretot amb un personal, vull dir, tu has generat unes expectatives en la població que s'ha de votar. I ho has dit, es votarà.
No, i el president va dir dissabte, es votarà, aquesta pregunta es votarà. Si no és amb consulta, serà en un altre format, però es votarà.
I a més, el president també diu...
És de les coses que va dir sense...
I el president també diu una altra cosa, que és clara, em sembla que també t'ho va dir tu, diguem, per Madrid li seria més còmode això d'ara, la consulta, que no té un caràcter vinculant i que simplement obre un camí de negociació futur, diguem-hi, que també ho deixa una mica penjat, que unes eleccions, perquè el resultat en unes eleccions favorables a majoria, amb una majoria significativa a favor de la independència,
obliguen molt més... en el missatge espanyol.
Obliguen, porten a una declaració unilateral, i per tant... Si jo fos Madrid, hauria preferit o hauria optat per això. Si haguessin tingut marge de maniobra, no el tenien, i això els va portant, com hem dit abans, cada vegada a una situació més d'atzucac a ells, no a nosaltres.
Per altra banda, jo insisteixo en que jo crec que no podem viure mesos o anys amb aquesta indefinició amb la que estem ara. Fa dos anys que estem, que... Vull dir, per això jo sóc tan partidari, malgrat les crítiques que hi faig, he sigut sempre i sóc tan partidari de la consulta, perquè és absolutament necessari que ens aclarim. Que ens aclarim.
Amadeu.
Sí, jo entenc que el que comentàvem abans de l'adaptació dels partits a la realitat és evident. A veure, els partits estan formats per gent i aquesta gent viu dins de la societat, no? El que passa és que em xerrica una mica el problema que no és massa simètric, és a dir, a Madrid també estan funcionant en partits i aquests partits estan sotmesos a les mateixes dinàmiques socials, no? Però, en canvi, allà avui, fins on jo he tingut ocasió de veure una mica venint cap aquí, el tema és els pressupostos del 2015. És a dir, Catalunya no és notícia a Madrid. Els diaris
és, totes les
portades, és portada de diari, però no és trending topic, per entendre's.
No, el que passa...
I, no que els pressupostos siguin trending topic, no és per res, eh? És per portar la contrària, eh?
És possible que no, però jo em fa l'efecte que la gent està en allà, està més centrada en el seu funcionament.
Una manera d'entendre el que ens està passant segurament també és una de les notícies que m'ha explicat avui, que és que el Constitucional ha tombat el decret de la pobresa energètica de Catalunya, que preveia uns recursos per a les famílies que tenen dificultats de finançament de serveis bàsics, perquè envaeix competències, segons l'Estat, i perquè és discriminatori per a la resta d'autonomies. Amb la qual cosa s'han malmès els drets d'aquestes famílies.
És que,
aquí,
escolta'm, a veure...
Vull dir, aquesta és la cosa que la gent entén.
Amb perill de ser pesat i reincident, però... almenys quan jo parlo d'independència, parlo de pressupostos, eh? És a dir, del que estic parlant és de la possibilitat de governar aquest país d'una punyetera vegada amb una mica de sentit comú, afavorint el que és l'estructura econòmica d'aquest país, fent possible que hi hagin impostos sobre els medicaments o impostos sobre...
Sí, però el que diu l'Amadeu és que potser és dir, no ho expliquem poder... prou amb llenguatge, prou... que la gent li interessi.
Sí, però la gent també... Deixa'm també dir una cosa. Tothom s'ha d'explicar, però la gent té el deure, diguem, té el dret de rebre informació, però té el deure d'informar-se. Estic tip de sentir gent, fins i tot significa d'un cert nivell, que diu que, esclar, molt parlar d'independència, però ningú no diu, ningú no ha parlat de números, ningú ha donat...
Escolta'm, sí,
de llibres n'hi ha centenars, d'informes, de vídeos, de manera directa, indirecta, amb xifres, sense xifres.
El llibre de la transició nacional que es va presentar
aquest
ahir...
Aquest és el més difícil de llegir, perquè són moltes pàgines.
És un totxo.
No, però hi ha un resum executiu.
El llibre d'en Miquel Puig, com Àustria i Dinamarca.
Els llibres no un.
Els vídeos, les claus, el llibre de les claus...
El clauer.
Escolta'm, és dir, si algú de veritat vol informar-se sobre això, té tota la informació que vulgui.
El que deia l'Amadeu no era això.
No, jo el que volia apuntar
ho dic en general, i dic, el que sí que li dic a l'Amadeu és que, diguem, si alguns parlem de la independència, no és perquè vulguem posar una bandera més gran al balcó, jo no n'hi tinc cap. Jo el que vull és que aquest govern pugui prendre decisions precisament a l'hora de fer un pressupost, que ara no el pot fer.
Sí, a veure, m'apunto a la major, diguéssim. És a dir, visca la independència. Dit això, tenim la visibilitat que tenim, entenc. És a dir, fem manifestacions perquè ens vegi el president Obama, però, en canvi, ara no som al carrer donant-ho tot per ajudar a Hong Kong, que estan fent unes manifestacions per una autonomia que necessiten respecte de la Xina, etc, etc, etc. No, ho llegim al diari, ens en fem el càrrec o no, i estem d'acord o no, i
bueno,
avall.
I ho expliquem a la ràdio, que sempre ho llegiu tots els diaris a la ràdio.
També seria un país molt raro, si ens dediquéssim a mobilitzar-nos pel Hong Kong, perquè no conec cap altre país democràtic avançat que es
digui. No, però en canvi de vegades contem que una Europa que té un Parlament elegit democràticament, que no té poder enfront d'altres institucions de la mateixa Europa que no són elegides democràticament, ens vindrà a fer costat. No?
Jo crec que ningú pensa que ens vindran a fer costat, sincerament. Jo crec que ja ens hem curat amb això.
Recuperant el que deia en Salvador Cardús, jo penso que amb aquesta qüestió del debat independència-sindependència no m'impassa una mica com parlen de la banca ètica, em diuen, i com sé que funcionarà? Dic, el problema el tens tu treballant amb la tradicional sabent el que saps. Doncs amb la independència és el mateix, com a mínim tens l'opció de que la cosa vagi millor.
El matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
Arriba a Barcelona Circo Alegria on Ice, l'espectacle sobre gel més gran del món. Trapezistes, equilibristes, contorsionistes, et sorprendran els patinadors russos, et divertiràs amb els pallassos, somiaràs amb la màgia. T'esperem a la gran carpa instal·lada a la plaça Batorus Monumental de Barcelona. Compra les teves entrades des de 8 euros a circoalegria.es. Circo Alegria on Ice. Els somnis es fan realitat.
Com cada dia, ens posem al corrent de les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, molt bon dia, com va això? El Corte Inglés renova el seu concepte de moda i ara que arriba la tardor us proposa totes les claus de les noves tendències. Destaca un color, el gris, protagonista en una línia de peces minimalista i sòbria, elegantíssima i molt versàtil. I una tendència al folk, amb serrells i vestits estampats barrejats amb llanes. Una peça estrella és la caçadora, perfecta, sempre de moda. És ideal i imprescindible per crear els looks més impactants. I un estampat, l'animal, més rei que mai. Al Corte Inglés us esperen totes les tendències i propostes per viure i estrenar la tardor amb un estil únic i diferent per cada ocasió. Totes les tardors que imagineu al Corte Inglés. I de l'agenda, avui a les 7 del vespre, a la sala Àmbit Cultural del Corte Inglés del Portal de l'Àngel, la història novel·lada de tres adolescents al final de la dictadura, El bucle de Mario, de José Antonio Suárez Tallé. Us hi esperem. I si voleu, ja ho sabeu, ens podeu seguir al Facebook. Que tingueu bon dia. Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio.
La tribu de Catalunya Ràdio.
Què pensa David Bustamante de la independència de Catalunya?
Per a nosaltres és un premi.
Ha vist el documental L'Endemà?
És una de les nostres pel·lícules favorites.
Es depila?
No, 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 no.
Aquest dimarts, David Bustamante passarà per la tribu de Catalunya Ràdio.
I respondrà a totes aquestes preguntes?
Això ja veurem.
Hòstia, això ho promet.
La tribu de Catalunya Ràdio, cada tarda de 4 a 7, amb Xavi Rossinyol.
A mi en Bustamante ja em sembla bé que vingui, eh? Però, o sigui, com portareu en Ramon Caltú? No sé, o José Guardiola.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas. El tall de la tertúlia.
Senyor David Bassa, benvingut a una tertúlia que tenia talls, noi?
Tenia molts talls, sí. Treballo molt, sí.
Treballes molt i jo que t'ho agraeixo. Pots continuar.
Correcte. Molt bé, aquest és un bon tall. Hem començat avui amb un acord, amb un consens tertulio periodístic sobre el titular de l'entrevista que li has fet a Miquel Iceta.
Sí.
El titular... Avui l'ha tret en Miquel Puig i tots els tertulians hi han estat d'acord. I el titular és aquest, Miquel Iceta, dos punts, obrint cometes.
Hi ha un camí que és el bo, que és arribar a un acord amb Madrid. I la senyora Terribas li ha preguntat, però bueno, vostè veu possible aquest pacte amb Madrid? Diu no. Bueno, és sensacional.
Només hi ha un camí, però no és possible. És un atzucac, no? I és que, com diu en Francesc Dalmases, que ahir era Madrid, només cal repassar la premsa madrilenya per veure la magnitud de la tragèdia.
El País diu que el TC suspèn la consulta del Mas, el Munt diu directament que el TC suspèn a Mas. No n'entès res. No n'entès absolutament res.
Universos paral·lels, que li vas dir tu al president el dissabte.
Exactament, és
universos
com si visquessin
una mica Matrix. Tan paral·lels que alerta a la iniciativa que està començant a bullir a l'olla de Twitter, on hem vist que un col·lectiu que es diu La Fàbrica proposa que tothom pengi gàbies als balcons, amb bots a dins, i pengi les fotos a la xarxa amb l'etiqueta Muts i a la gàbia. I això en aquest moment està... És una iniciativa diferent, no?
I en sèrio?
Està sent molt repiulada en aquest moment.
Aquest és bona, nen.
Sí, sí. Una mena de metàfora, no? Perquè avui, Mònica, encara que tu no t'agradin gens les metàfores, i li vas deixar clar,
president... No, és que no m'agradi gens, és que crec que n'estem abusant. Només he dit això.
Sí, però havíem descobert que és com si visquéssim amb una mena de metàfora permanent, perquè és que el sociòleg Salvador Cardús ha vingut a dir que no hi ha més remei.
És impossible, radicalment impossible, parlar sense metàfores.
Va, perquè
impossible.
Pensem en metàfores.
No es pot dir res. Es pensa en metàfores. La glacera, vinga. No es pot fer altra cosa.
No es pot fer altra cosa. Així que, mira, bon vent, veles amunt, ventall endavant, etapa passada, peus a terra, mà ferma i endavant les atxes.
Sí, però quan arriba...
Endavant les atxes. I és que tot plegat és com una mena de joc, una mena de joc que en Joan Majó no li acaba d'agradar.
En aquest moment, de vegades fem política, però massa vegades estem jugant a fer política.
I el tall de la tertúlia se l'endú l'Amadeu Brugués, perquè
mira,
parlant d'això, del joc de la política, del taulell, de les regles i de les discussions, ha fet una bona reflexió, molt rodoneta, i amb un incloent-hi una referència, un precedent històric d'aquesta mena de joc en el qual estem immersos en aquests moments.
Et veia venir.
Estem, per mi, en una fase en què estem tots al voltant del tauler discutint les regles una per una, no? Llavors, cadascú té el seu reglament i en fa una interpretació, no? Quan caus en aquesta casella passa això, no? Que passa allò altre, s'ha d'entendre i tal. Per què? Perquè tots plegats estem trepitjant un terreny que no havíem trepitjat.
El desconegut, que deia Iseta.
L'última vegada que ens hi vam posar, el premi li va tocar Portugal, diguéssim.
Aleshores... Ah, molt bo, això.
la meva.
Amadeu, com que no és la teva veu? I tant que és la teva veu. Amadeu Bruguer, el nostre tertulià puntual, avui al matí de Catalunya Ràdio. S'ha endut el tall de la tertulia?
Correcte. És el primer tertulià puntual que s'endú el tall de la tertulia. Per Portugal.
Per Portugal. Salvador Cardús, moltes gràcies. Felicitats per aquest llibre blanc, perquè ahir us va ser el dia que ho vau presentar. I el tindrem en format...
Hi ha una versió...
Hi ha una versió...
Hi ha una versió greu,
de 132 pàgines, no? Sí. Aquest serà el que estarà a la venda o que la gent podrà accedir?
Em penso
i,
que sí, que aquest és el que es pot... De fet, es pot accedir a tot a través de la xarxa.
Sí, però vostè ja deia, els desanimava, els oients, dient, home, és difícil,
no. Que passa és
1.800 pàgines no tens gaire.
Que passa és un agafa el document de la qüestió que
li convé pertinent,
que li convé, que si li vol saber què passa amb l'energia o l'aigua o amb el comerç o amb el que sigui. No? I llavors aquesta versió és de síntesi i em penso que encara ha de sortir un altre producte, un altre llibre amb preguntes i respostes.
Gràcies, Salvador Cardús, Francesc Dalmases, Miquel Puig i Joan Majó. Gràcies, fins a una altra.
Per ser un Premium Edition de Volvo cal tenir un bon preu. 30.430 euros. Cal tenir un equipament complet. So Sensus Connect, Bluetooth, connexió interna, sistema de navegació integrat, control de... I, sobretot, cal ser molt exclusiu. Així, doncs, en limitarem l'oferta. Nou Volvo XC60 Premium Edition, només fins al 31 de desembre. Oferta vàlida per unitats finançades amb Volvo Car Financial Services mitjançant Banco Cetelem, Pla Vive inclòs. Consulteu-ne les condicions a volvocar.es. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.